Con los turbojets.
Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble.
¡Conecte los turbojets!
¡Baje inmediatamente!
Me temo que me he pasado, capitán.
Nadie es perfecto.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre. Avui tenim un programa completament ple de coses, informació, pel·lícules, estrenes, aquí als Estats Units, coses independents, coses que no tant. Comencem presentant a la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa, Marta Sanz. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Què ens portaràs avui a la secció?
Doncs avui porto coses molt variades i, per exemple, ja sabeu que Courteney Cox i David Arquette se divorcien. David Arquette ha presentat finalment els papers del divorci i llavors porto pits.
Ens agraden.
Bé.
Sí, perquè he vist que en Jacint està una mica així moix.
No, però sí, parlarem de Project X avui.
Ah.
O sigui que en aquest aspecte anem servits.
Però ja sabeu que... jo us dono sempre unes senyes, uns noms, una pàgina web i allà, a més, avui hauríeu de votar.
Ah, molt bé, així podrem votar quins són els pits que es
mengen. És a dir, avui
literalment votarem. A mi no em prometeu coses que no es compleixin.
No, ho farem. Doncs ja anirem preparant per poder veure les fotos. Ai, com ens has deixat. En fi, no podrem esperar ni un minut més.
Impressionants, eh?
No, prou, para aquí. Jacint Casademont, què tal?
Bé.
Pots parlar?
Sí. Avui parlo de matar Bin Laden.
Ah,
mira, fas tard, em penso, eh?
Jo també en parlaré avui.
Vale, doncs pues parlaré de Hugh Laudy.
Hugh Laudy, sí. House.
Sí.
Que ens visita, a més.
Vale, doncs parlaré de Rexacón 3.
està bé, ara en bon matí, com ho tenim això?
Molt bé, ho tenim.
I què tenim aquesta setmana?
Doncs que ja ens estan anunciant com celebraran el primer aniversari del nou univers DC. D'aquest nou univers 52 que va sortir.
Tancant-lo?
Algunes sèries viuran, algunes sèries moriran.
No podria morir la línia sencera?
Encara no. No estem tinguent força èxit.
Vols dir...
ara... sí, tinc xifres. Si vols, després també les comentarem.
El que sentia és que ja les xifres estan equiparant el que venia DC abans d'aquest reboot, eh?
El que passa... per això ara mateix tornaran a fer un altre reboot al setembre.
Ah, exacte, un altre.
És qüestió de fer un reboot cada any i ja està.
Ah, molt bé. En fi, deixem-ho estar, eh? Aquesta gent està perdent el cap, el poc que ja tenia. Nosaltres què tindrem? Doncs ja ho hem dit, cinema, sèries, però a banda d'això, recordeu, primer de tot, el concurs de Panini, que els amics de Panini regalen un lot ben guapo de còmics de Panini, còmics de Marvel, sobretot suposo que n'hi hauran forces de Spider-Man aquest mes, perquè preguntem quin dia s'estrena mundialment The Amazing Spider-Man. Teniu fins al 3 de juliol per donar-nos aquesta data en el nostre correu electrònic, el ningunoes@hotmail.com, ningunoes@hotmail.com, indiqueu el vostre nom i cognom i població des d'on escolteu. Evidentment també la resposta a aquesta pregunta.
Una pista, és després del 3 de juliol.
Sí, i no gaire després. I no direm res més. A banda d'això, tenim diferents línies per estar amb nosaltres, per descarregar-vos el programa cada setmana i bé, que tingueu el Ningú no és perfecte sempre que vulgueu. La nostra pàgina web, grn.es/ningunoes, o si aneu a Google i cliqueu Ningú no és perfecte, els primers som nosaltres. La nostra pàgina de Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, que a banda d'això també hi anem penjant al llarg de la setmana, fotos, crítiques, vídeos, el que faci falta. I també la nostra compte de Twitter, que és @ningunoes. Ens podeu agregar i també us podeu descarregar cada setmana el nostre programa a través de Twitter. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I comencem ja amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
¿Qué clase de pájaro eres?
Yo un gorrión, ella una paloma.
No, he dicho, ¿qué clase de pájaro eres tú? Querida Susie, este es mi plan.
Querido Sam, mi respuesta es sí.
Querida Susie, ¿cuándo?
Querido Sam, ¿dónde?
Querida Susie, camina 370 metros al norte desde tu casa al sendero sin nombre. Gira a la derecha y sigue hasta el final. Nos vemos en el prado.
¿Quién falta? ¡Sakuski, estás ahí dentro!
¡Recórchale, se ha alargado!
¿Cuál? ¿Dónde demonios estás?
Estoy aquí.
¿No te preocupa que tu hija se haya escapado de casa?
Menuda preguntita.
Hasta que lleguen refuerzos, elijo al pequeñín, al tirillas y al chico con el parche en el ojo para que vengan conmigo en la furgoneta.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Aquesta setmana, si hi ha una estrena, sense cap dubte, és aquesta. No hem de mirar gaire més. Moonrise Kingdom, pel·lícula de Wes Anderson amb Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray i Tilda Swinton. Després d'haver signat la que és la seva millor pel·lícula, Fantástico Sr. Fox, Wes Anderson torna 3 anys després per parlar-nos altre cop sobre les relacions humanes. En aquesta ocasió, els animals no parlen, ho fan directament els humans. Anderson utilitza alguns dels seus actors habituals, com ara Jason Schwartzman i altres de nous com Bruce Willis. Moonrise Kingdom va inaugurar el recent Festival de Cannes. L'acció ens situa el 1965 en una illa de la costa de Nova Anglaterra. És estiu i Sam i Susie són dos adolescents. Susie és una jove incompresa, amb un pare estrany i una mare que té una aventura amb un altre home. I Sam és un noi exemplar dels Khaki Scouts, on centra les seves energies perquè a casa és abusat pels seus pares d'acollida. Un any després d'haver-se conegut, decideixen fugir de l'illa. Mentre Sam i Susie s'amaguen en una cova que bategen com a Moonrise Kingdom, el xèrif local liderarà la recerca d'ambdós adolescents. Hem de dir que Anderson va guiar els dos protagonistes adolescents animant-los que s'escrivissin en paper i boli. Res de correus electrònics, tal i com ho fan els nens de la pel·lícula. De fet, els va enganxar, que ho feien per correu electrònic, i els va renyar i va dir no, us heu d'escriure cartes tal com fareu posteriorment a l'hora de rodar la pel·lícula. Moonrise Kingdom és una història sobre un estiu i el primer amor que corria pel cap d'Anderson de feia temps i el qual confessa que va sorgir dels seus propis records.
¿Lista para la reunión?
Sí.
Meriéndatelos, ¿vale? Luego te llamo. ¿Sabes lo que me apetece? Quitarte esa bata y...
¿Por qué no estás en el trabajo, George?
Oh, es que me han echado. Nos recuperaremos y volveremos a Nueva York. Pero mi hermano me ha ofrecido un trabajo y Atlanta es el mejor sitio para nosotros ahora. ¡Qué guay! ¡Mi hermano sin techo! ¡Y la caja de cartón! ¡Y linda, madre mía! ¡Menudo puertazo!
Rick, estás haciendo que todo el mundo se sienta incómodo.
Ellos ya me conocen. Solo hay que introducir estos datos.
¿Que introduzca solo estos datos?
¿Me estás cuestionando? No me cuestiones.
¿Estás de coña?
¿De coña? Despedido. Readmitido. Tómatelo como un aviso. Larguémonos de aquí.
Oye, ya estoy harta de coche.
Hostal Elysium.
¡Ah! ¿Estáis buscando el hostal? ¡A 800 metros! ¡No hay pérdida!
¿Vamos?
Sí.
¡Dios mío, nos persigue! ¡Nos despellejará y se hará un traje! ¿Qué haces? ¡Oh, no! ¡Ah!
¿Estáis bien? ¡Os ayudaremos! Me llamo Wayne, soy nudista.
Sí, ya hemos visto tu pene antes.
¡Touché!
Toda esta gente vive aquí. Es una comuna. Preferimos llamarlo...
Això és Sácame del Paraíso, pel·lícula de David Wayne, Jennifer Aniston, Paul Rudd, Justin Theroux i Malin Ackerman. El director de Los 10 Locos Mandamientos i Mal Ejemplo torna amb una nova comèdia, aquest cop produïda pel rei Midas de la comèdia nord-americana, Judd Apatow. Els protagonistes són Jennifer Aniston i Paul Rudd, que ja havien coincidit a Mucho Más Que Amigos i també a les dues darreres temporades de Friends. La història: George i Linda són una parella d'urbanites que viuen a Nova York. Sense esperar-s'ho, es queden sense feina i es veuen obligats a vendre's el pis i a mudar-se a Georgia a viure amb Rick, el germà de George. A causa d'un accident, es veuen obligats a passar la nit en un lloc anomenat Elysium. Es tracta d'una comunitat hippie que els ofereix la possibilitat de viure amb ells. Després de passar uns dies amb el seu germà i veure lo avorrida que resulta la vida a Georgia, accepten la proposta de viure a Elysium, un indret no lliure de temptacions que apareixen en forma d'una parella que mostra interès en tenir una aventura amb ells. Com a nota curiosa, direm que el director va contractar una comunitat de nudistes perquè es passegés en el fons dels plans durant el rodatge, cosa que moltes vegades distreia els actors. Per altra banda, un dels actors, aquest que sentíem al tràiler, es passa a despullar tota la pel·lícula, però en realitat no és així, ja que el seu membre real està tapat per un de prostètic que va ser font de bromes per part dels seus companys. Imaginem una mica més gran del real. Ja ho veurem si anem a veure la pel·lícula.
És una pel·li de la Jennifer Aniston. Serà un fracàs absolut, home. I serà dolenta i res.
Bé, però Jennifer Aniston ja està bé fent comèdia, és guapa, val la pena. Ja. I el Paul Rudd també, no sé, ja veurem.
La bona és la primera que has comentat, la sí. De Wes Anderson, que ens has introduït aquí. La següent, que no hem tingut temps de dir gaire res.
Sí, què vols dir, va, de la de Wes Anderson? Això no, la Marta, segur, això la Marta.
No estic segur que Fantastic Mr. Fox sigui la seva millor pel·lícula, eh?
Per mi sí.
Jo trobo que està molt bé, però a mi em va impactar més el Life Aquatic.
Ui, no, quin horror. A mi no m'agrada gens aquesta, però gens, eh?
No?
Royal
no.
Tenenbaums.
És regular.
Pues no ho vaig entendre. No hi vaig haver veure la gràcia.
Jo no.
La relació de pare alhora competidor...
A mi la que més m'agrada és Fantastic Mr. Fox. Bueno, és un personal,
Fantastic
això, ja.
Mr. Fox em va semblar una pel·lícula brutal.
Obra mestra, brutal. Pràcticament. Anem per la següent. MSU, Màxima Seguridad, de James Mather i Stephen Sandleger, amb Guy Pearce, Maggie Grace i Vincent Regan. Producció europea de ciència-ficció de Luc Besson. Recentment, atenció, ha produït l'última pel·lícula de la sèrie Transporter i Des de París con Amor. Sí, uau, a carrer. Bé, suposa el debut de dos realitzadors publicitaris. L'acció succeeix en una presó de màxima seguretat situada a l'espai on s'hi troben tancats els 500 criminals més perillosos del planeta, sotmesos en un estat letàrgic induït de forma artificial. La filla del president dels Estats Units encapçala una missió humanitària a l'estació just quan esclata un motí d'elevada violència. L'única esperança del president està en un antic agent a punt de ser enviat a la presó, acusat de robar secrets d'estat, el que prometen commutar la pena si és capaç de rescatar a la seva filla. Bàsicament només destinada per aquells que els agraden les produccions de Besson per Europa Corp.
I fanàtics de John Carpenter. És un clau homenatge a Carpenter.
Sí, sí, sí. Una cosa que sigui un homenatge, però hi ha molts homenatges que jo fujo, eh?
És un rescat en Nueva York més Fortaleza Infernal.
Sí.
Amb algú de Demolition Man, segurament.
Jo, sincerament, prefereixo veure les pel·lícules a les quals vol retrohomenatge que aquesta, sincerament.
A mi em fa bastanta gràcia. Ja la criticaré. Quan
ja ens explicaràs.
Val. Ens explicaràs tu.
Dos Oscars, mínim. There you go.
Now you know the only thing I'll ever say is... I continuem amb coses que provoquen plaer. És el cas de Histeria, pel·lícula de Tanya Wexler amb Hugh Dancy i Maggie Gyllenhaal. Comèdia romàntica, sí, comèdia romàntica, malgrat que pugui semblar el contrari, ambientada a l'Anglaterra victoriana, sobre la història real del doctor Joseph Mortimer Granville. Qui era aquest? Doncs va ser el creador del primer consolador electromecànic. Sí, sí. Bé, la història. El doctor Mortimer és acomiadat de la seva feina en un hospital per defensar les teories modernes sobre la necessitat d'evitar el contacte amb els gèrmens. Obligat a buscar una nova feina, la troba al cantó d'un doctor especialista en medicina femenina. L'atractiu de Mortimer incrementa l'èxit de la consulta, ja que farà massatges clitorians. L'èxit és la seva condemna, ja que de tants massatges s'acaba amb una greu tendinitis. Mortimer recorre a un amic expert en electricitat per crear un aparell per estimular el clítoris d'una manera més eficaç que amb la mà. Els guionistes confessen que volien una pel·lícula amb l'aspecte de Regreso a Howard's End i el to de Quatre bodes i un funeral.
Mare de Déu.
Bé.
Don gràcies perquè el cinema ara actualment s'inspiri en els còmics, perquè buscant aquestes referències en el món real, la veritat...
Bé, però aparentment la pel·lícula té un punt de graciós.
Pots... Maggie Gyllenhaal. A mi sí. Em fica molt perraco aquesta pava.
Mira, té alguna cosa, té un morbo...
Sí, és aquelles fees a discoteca que semblen drogades a les 5, però que...
Però tenen un punt.
Sí, d'esquenes i...
Però si vols veure com li fan un fingering, escolta, ja saps on t'has d'anar.
No, el fingering no, que li faran és una altra cosa, poder, no?
Li faran coses.
Bé, en fi, va, següent. I el fingering ens el faran a nosaltres i per darrere, si aneu a veure aquesta pel·lícula. És Acto de Valor, de Mike McCoy i Scott Wong, amb Rosalind Sánchez i Alex Beadou. Més que una pel·lícula, és un anunci de reclutament de les forces especials de la Marina dels Estats Units. Així de categòrica i unànime s'ha mostrat la crítica nord-americana. El que és qüestionable és que una pel·lícula d'aquestes característiques s'estreni aquí a través d'una campanya de màrqueting que ens vol fer creure que és una pel·lícula d'acció. Els protagonistes són membres reals del SEAL, el comando de la Marina que s'encarrega de les missions encobertes per tot el món. Els seus directors han manifestat que no existeix, atenció, cap actor que sigui capaç d'expressar la valentia de les accions del SEAL. Per tant, què fan? No contracta actor, contractant el SEAL directament.
Directament.
Bé, sigui com sigui, els seus noms no apareixen en els títols de crèdit perquè viuen amb identitats secretes. El SEAL es van fer molt popular després de que matessin a Bin Laden. La pel·lícula narra com 7 soldats SEAL són reclutats per formar part d'una missió de rescat, per rescatar una agent de la CIA segrestada per un grup terrorista i també evitar un atemptat d'aquest grup en territori nord-americà. Personalment penso que és la peli a evitar aquesta setmana.
L'evitarem, no teníem cap mena d'intenció,
bueno,
d'anar-hi.
I a la vostra vida, si la podeu evitar, també. I acabem ràpidament. La senda, de Miguel Ángel Toledo, Gustavo Salmerón i Irene Videdo, escrita per Juan Carlos Fresnadillo, narra la història de Raúl, un home que li proposa a la seva dona Anna passar les festes de Nadal juntament amb el seu fill en una cabana aïllada a les muntanyes. La nit de Nadal donarà un gir infernal i inesperat a les seves vides. 5 dies sin hora, de Maria Chenillo amb Fernando Luján i Cecilia Suárez, és la història d'un home que s'haurà de fer càrrec del cadàver de la seva exdona que s'ha suïcidat i a la que per motius religiosos no pot enterrar fins que passin 5 dies. I l'última, Ríndete Mañana, de Michael Collins, un documental basat en les irregularitats del cas on un jove filipí va ser acusat juntament amb altres 6 joves de violar i assassinar a dues germanes. Malgrat tots tenien coartades, un testimoni ocular sorgit del no-res va ser suficient per condemnar-los a mort. El jutge encarregat del cas va rebre fortes pressions i va acabar suïcidant-se 5 mesos després de dictar sentència. La pel·lícula vol denunciar el pèssim sistema legal filipí. Sí.
D'aquestes 3 que has comentat, a veure, primera, la primera, tot i ser espanyola, podria ser un bell homenatge a Possessió Infernal.
Trunyaco, que no té res a veure amb Possessió Infernal.
I la segona, pues, una revisitació de l'obra de 5 hores com Mario. Això de passar els 5 dies amb un cadàver, pues, de l'Ibà pot tenir certa gràcia.
Pues tenia gràcia aquella, les 3 vides de Melquiades Estrada, que, del Tommy Lee Jones, que sí. Era boníssima aquella pel·lícula.
Aquella estava molt bé.
Sí. Sí,
pues
sí.
Igual aquí en sabem alguna cosa.
Jo diria que no va per aquí.
Ets tan dur.
Bé, algun comentari, Jacint, abans de passar a la teva secció?
M'encanta el títol de l'última, Ríndete Mañana. Està molt ben trobat.
Bueno, sí, és, vol dir, no rendeixis mai, clar.
Sí. M'ha agradat molt, m'ha impactat.
Molt bé, doncs amb aquest impacte anem per les notícies, com sempre, ben calentes, que esperem que també ens impactin. Comencem, Jacint. Primera notícia.
Com es deia jo? Hugh Laurie?
Hugh Laurie.
Això.
El Doctor House, pels més...
Doncs això, l'actor de House, com que ha acabat la sèrie, ha decidit tornar a la gran pantalla i de moment ja ha trobat projecte. Es tracta del remake de Robocop que fa José Padilla. Farà de dolent. Del CEO, no sé què, com es deia.
Del cap de l'empresa xunga.
Sí.
Farà aquest paper i sabem altres actors del repartiment que també els ha fitxat aquesta setmana, que són els típics Samuel L. Jackson i Gary Oldman.
Ah, molt bé.
Són de totes les dos pel·lis, aquests dos.
Recordem, protagonitzada per Joel Kinnaman, el protagonista de Killing.
És el més fluix, per això, el protagonista.
Bueno, tampoc és que se li vegi gaire la cara.
Esperem.
No?
A mi em fa por l'armadura, com serà?
Un remake no necessari.
Prescindible.
Sí.
Després, Metro Goldwyn Mayer, que ja ho havia comentat fa un temps, que volíem fer un remake també de Los Siete Magníficos amb Tom Cruise.
Hòstia puta.
Jo no ho veig malament, la veritat.
No, a veure, abans un remake de Los Siete Magníficos, que ja era un remake de Los Siete Samurais i...
Però és que ara sabem els actors que l'acompanyaran.
A veure, va. Robert Downey Jr.
No.
Seria la... Bueno, això ho aniria a veure.
Bé, recapitulem. Tom Cruise estarà acompanyat per Matt Damon.
Bé.
Kevin Costner.
Bé, bé, sí.
I Morgan Freeman.
Va, molt bé, molt bé.
Jo ho vull veure com un dels siete magníficos. Ara és musulmà i un altre és una dona.
Això ho podria dirigir Clint Eastwood.
S'apunta, rumoreja que el guió que han entregat és Los Siete Magníficos en el... futurista, ciència-ficció.
Oh, bravo, bravo, bravo. Tu anava a dir Los Siete Magníficos en l'espacio.
Sí, sí, sí.
Genial.
Molt bé. Me comença a agradar el projecte.
Així sortís Kurosawa de la seva tomba amb una katana i posés una mica d'ordre, home.
Per què?
Això fa molt mala pinta.
No.
Ja m'ho sabeu dir.
Tom Cruise, crec que aquest serà el seu any.
I està... Tom Cruise... Últimament està molt bé, eh? Porta una pel·li per any, però bé, eh?
Vale,
Noche
vale.
Y Día,
és el nou Justin Bieber. Després, Bin Laden. La Catherine...
Bin Laden.
Bin Laden.
És un actor.
Catherine Bigelow, que ja ha començat... Bueno, ja porta temps amb el rodatge de la seva nova pel·li Zero Dark Thirty, que no sé què nassos vol dir. Zero, oscuro...
Bueno, és igual, que sí.
On explica la captura de Bin Laden, on ja ha trobat l'actor que interpretarà el líder musulmà aquest, que serà Ricky Sekhon. Ha fet dos pel·lis amb la diferència de 5 anys entre pel·li i pel·li.
Pensava que aniria a buscar el d'Izquierda Unida.
No. No. És un actor anglès que ha fet molt de teatre, però és que és un complet desconegut.
Bueno, però va fer Bin Laden, al final la palma. Per tant...
Vols dir?
Som Bin Laden?
No. És veritat, eh?
Aquesta la portada és preparada, eh?
Som Bin Laden?
No.
Sí, ei. Pues,
tenia bona pinta.
Si ha fet Abraham Lincoln, cazador de...
Ui, n'estan preparant més d'aquest tipus de personatges. No. Newton, em sembla que era.
Som Bin Laden no estaria malament.
No.
Pues està feta.
Fan Bin Laden?
Sí.
Ah, no ho sabia.
Sí. Van fer un fals trailer, va tenir èxit i l'han fet. No sé si l'estan a Sitges.
Està bé.
La indústria del cinema cada dia em fascina una mica més.
Jo vull que facin una pel·li de Dalí que torna a la vida i Terradelles matant zombis. És...
Oh. Això a Catalunya s'hauria de fer.
Amb Joel Joan.
Per exemple... Oh.
Amb qui si no. I amb un holograma d'en Zaza Tornil o alguna cosa d'aquestes.
Oh,
o en
Joel Joan matant...
Allà, ras, arrencant-se la camisa amb els botons saltant, traient-li-se els... Ja ho veig.
Vinga, va, continuem, no desvaregem més.
Home, podríem fer el guió, eh? No ens
I en banda sonora de la Bet.
No.
No?
Mazoni.
Mazoni.
Mazombi.
Mazombi. Oh, ja està. Ho tenim tot.
En sortir del programa ens hi posem, eh?
Ho registrem.
Aquí... Ja està.
Després, Kari Fukunaga, que és el director del remake aquest que hem vist fa poc de Geneire.
Sí,
que tothom diu que està tan ben fotografiat.
No, realment la fotografia és el millor.
És que és molt maco, sí. Doncs aquest senyor li han encarregat adaptar amb dues pel·lícules la novel·la It de Stephen King. Aquí a Espanya es va dir ESO, igual que ensenyança secundària obligatòria. Aquest no el tenia preparat, m'ha sortit així.
No, s'ha notat.
Avui estic dormint i em surten xungos.
Sí.
A mi em fa molta por, perquè jo he llegit la novel·la i si l'adapten bé, no té sentit. És bueno, lo dolent. Si l'adapten malament, tindrà
sentit. David Lynch porta anys fent pel·lícules que no tenen sentit i no li
han...
Oh, David Lynch i Ginit! I em rebenta el cap! Pa! Bé, i per últim, Resacon 3, la nova entrega dels solters, torna, i ja sabem les localitzacions. Començarà a Los Angeles, com sempre. Tindrà una part a Las Vegas... I acabarà amb la part central forta final, que serà una setmana salvatge a Tijuana.
David Lynch dirigint Resacón en Las Vegas 3 sí que seria l'hòstia.
Amb la gente a Tijuana, Cooper, a el leño i el enano.
A Tijuana fotent-se peyote seria una cosa...
Molt bé. I tenies una notícia d'última hora que havies...
És que no l'he pogut llegir, o sigui...
Ah, bé, és igual.
He vist el titular, que sí. Barrejava Los Vengadores i Spider-Man.
Sí, però no és que una mena de rumor, unes declaracions que ha fet a Viarat aquesta setmana, que diu, per què no Spider-Man podria sortir a Los Vengadores també?
Mira, declaració textual, però traduir al castellà, intento deciros sin descartar nada que ojalá estos mundos, el Speedy y Venom, combina alguna vez... Això... això.
Deixem-ho córrer, la setmana que ve.
Sí, bueno, el que també s'havia dit és que la pel·lícula de Venom volen que surgi també de l'univers de Spider-Man, que la faria Sony, que estiguin vinculades una mica els dos personatges, i diem, i per què no podem arribar a un acord amb Sony i tots plegats a fer Los Vengadores? Ah, per què no?
Per què no?
Venom no poden fer la pel·lícula.
Ja, ja, ja. Vinga, nosaltres anem a la festa. Pursuit of happiness, and I know everything that shines ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know. Doncs comencem parlant de Project X, aquesta pel·lícula que es va estrenar la setmana passada, potser la pel·lícula amb festa americana d'adolescents més bèstia que s'hagi filmat mai. Així de clar, més bèstia no pel contingut sexual, sinó per el nivell de destrossa que implica la pel·lícula. Jo no ho havia vist mai, simplement. Està rodada així, tipus Chronicle, càmera en mà, però en cap moment ho sembla, o sigui, sembla ben bé un rodatge bastant professional, malgrat que juga això amb les gravacions que fa un, bueno, un contracte, no, una persona que ho gravi tot. I bé, m'ha agradat, els actors completament desconeguts ells, però bueno, aconsegueixen transmetre el que la pel·lícula vol fer, no? Una quantitat de pits descomunal, també feia anys que no es veien tants de pits en una pel·lícula nord-americana, cosa que s'ha de felicitar en aquest aspecte, per la valentia, no? Això, els problemes que representa de cara a la taquilla i les restriccions als Estats Units.
Si veiessis més cine espanyol, veuries més pits, també. En general,
sempre els mateixos.
Però, bueno, sí. Però em tinc que... Sí, sempre els mateixos i t'has de tragar uns diàlegs que... Aquesta pel·lícula no fan falta.
No, no, segurament en aquesta pel·lícula els diàlegs no brillen per la seva absència.
Però surt un enano i un gos, i això ja és molt.
Ja està més ben rodada que
segur, mira, el pressupost, per petit que sigui, supera una superproducció.
Va, Marta, què t'ha semblat la pel·lícula?
Doncs ara, escoltant la cançó, m'ha vingut al cap totes les escenes destroyers de la pel·lícula. A mi, clar, com que ja has llegit la sinopsi, ja saps que la cosa no pot acabar massa bé, però el que no t'esperes és el nivell de...
Jo no m'ho esperava, no m'ho esperava.
El nivell destroyer de tot plegat, no? I a més, no sé si... vas dir la setmana passada que això s'havia posat de moda. Jo no sé si això ho fan veure que ha estat real, allò, aquest va acabar així, l'altre va acabar així, no sé què, saps? Allò que al final de la pel·lícula te surten els títols de crèdit dient què li ha passat, i la cosa, bé, acaba com... És a dir, una cosa és una festa que en aquell moment, ja ho diuen, és viure el moment, però és que clar, allò es munta un sidral impressionant, i a més ho vas veient, no? La cosa va en augment, i la impotència de l'anfitrió, una cosa, a més és una pollardat, perquè... Ell, pobret, és que li han fet tot. És un amic que li han muntat tot. És el seu aniversari, 17 anys, a punt d'anar a la universitat. Els seus pares no confien pas que surten de casa de cap de setmana i no confien pas ni remotament.
Clar,
que el
diuen
nen...
ells mateixos, és un fracassat.
No, és un fracassat. El pare mateix ja ho diu. El meu fill és un fracassat i mai ens donarà un disgust
de
festa. Què
vols que faci, no?
I el tio, bueno... La veritat és que el pare se sent... Jo crec que se sent orgullós. Tot i la destrossa de tot, diu, has estat, perquè li diu, has estat capaç, saps? I vull dir, ostres,
un exemple a seguir.
Un exemple, sí, no sé, el nen és un bon nen, però si troba, no sé, a tot això, a les xarxes socials,
no, esclar, 1.500 persones,
li treuen molt de suc a la festa. És tot molt viral, el tio, l'amic d'aquest sap on ficar-se per...
Bé, a veure, no ens enganyem, la pel·li és un plaer culpable, un guilty pleasure, i ja està. Vull dir, saps
és que un gènere, això.
Sí, és d'aquelles pel·lícules que bé, saps el que són, però... Que...
És com una xocolatina en la dieta de pre-biquini, no?
No és gran cosa, però m'ha agradat, no? I no sé per què m'ha agradat, qui volem que hi digui.
Home, sí, m'ha agradat, però jo no patia, perquè ja ho veia que...
Sí, que...
Hi ha d'altres que pateixes, no? De dir, això no acabarà bé.
Per cert, us recomano, si us va agradar la pel·lícula, que us feu del grup de Facebook de Project X, que ja...
Que vindran a casa a fer-te una no gràcia.
No podem, millor que no, doncs.
No, hi ha les festes de presentació a cada ciutat.
Ah.
Molt bones les fotos.
Bé, doncs les mirarem, les
també
mirarem.
Hi ha una piscina on poden anar-hi les noies despullades.
Sí, però és obligació anar despullada a la piscina.
Only naked girls.
Exacte, sí,
molt bé,
sí. I ho compleixen, eh?
Molt bé, Jacint, aquest anglès, eh?
És l'únic que sé. Gangbang, naked girls...
Bé, va, fins ahir.
Ja no necessita res.
Canviem
més.
Ràpidament de gènere i parlem del Gran Año, que és aquesta pel·lícula d'observació d'ocells, que no pot haver-hi res més oposat a Project X, però així és la vida, així és el cinema. Steve Martin i Owen Wilson i Jack Black, que
clar,
curiosament...
Jack Black i Owen Wilson.
Són dos actors que a mi em produeixen certa urticària, però aquesta pel·lícula tots dos estan molt, molt continguts, eh? Molt continguts. La pel·lícula, a veure, tampoc és gran cosa, és el que és, no? Un any sabàtic de tres tios bastant diferents que l'única participa en una competició a veure qui veu més ocells al cap de l'any, i bé, té la seva moralina també la pel·lícula amb la història. Hi ha alguns actors secundaris que s'agraeixen, hi ha l'Angelica Houston, el Jim Parsons, el Sheldon de Big Bang Theory. Bé, bueno, no és, jo no m'esperava res d'aquesta pel·lícula i al final dius, no, no m'ha desagradat, és per passar l'estona simplement.
Fracàs absolut als Estats Units.
Sí, 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 ha estat un... perquè la pel·lícula ha costat un munt de pasta per les localitzacions, que és el millor que té la pel·lícula.
Però això, mira que
els paisatges
estan ensenyant una tradició seva, una cosa seva. Vull dir que...
I com, però... com demostres que has vist un ocell?
De bueno, fe, no?
Si deuen fer una foto, no?
Alguns,
no, no
però
tots.
Es considera que si l'has vist i no l'has pogut fer la foto, te l'has de comptar. Però tota la gent que participa en aquest concurs hi ha com una mena d'ètica,
sí,
de que no t'inventaràs.
Mm-hmm. Confiança.
Que és una mica un acte de fe, no? Mm. Però...
jo haig de dir que he vist la meitat, potser, de la pel·lícula i vaig dormir.
No calia, vaja, tampoc...
però ja, la, no sé, no és per, suposo que eren les hores i tal, però és que clar, els ocells ja m'agraden, eh? Però una pel·lícula que vagi d'observar ocells,
sí, no, no és
el punt de partida, no sembla especialment bé. Emocionant.
Vosaltres heu vist alguna cosa aquests dies?
Jo no.
Tu tampoc, Jacint? Doncs res, tanquem aquí l'espai de crítica i anem per les teves xafarderies.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Dear, I feel we're facing a problem. You love me no longer, I know, and maybe...
Quan vulguis, Marta, comencem.
Doncs vinga, començo per la notícia que us he avançat abans. David Arquette ha presentat els papers de divorci de Courtney Cox. Ja sabeu que estaven separats, però es deia que potser amb el temps tornarien a estar junts. Jo crec que tothom ja assolorava que això no seria així. Què ha al·legat el de sempre? Diferències irreconciliables. Tenen, ja sabeu que tots dos tenen una filla en comú de nom Coco, i que, per cert, aquesta setmana en fa 8 anys.
Déu-n'hi-do, eh? Jo me'n recordo quan relata el seu naixement, eh? Imagina't.
Imagina't si fa temps que estem aquí.
Ostres, és veritat, que recordo haver dit es dirà Coco, i després va néixer Apple, i clar...
Va ser la pionera.
Va obrir el camí pels
sí,
altres.
Sí, 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 molt bé. Doncs Matthew McConaughey i Camille Alves, anem a l'altre extrem, s'han casat, aquests s'han casat. Vivien junts, tenen dos fills en comú, i per fi doncs, ho han fet oficial. Ho han fet a casa de Matthew McConaughey, aquest noi que és un actoràs, que és un actor consagrat, de pel·lícules... Esteu mirant... És conya.
És que volem votar. Eh?
Esteu esperant a votar.
Clar.
Matthew McConaughey té 42 anys i ella, la Camila Alves, la seva ja dona oficial, en té 29.
Digue-li tonto!
Sí,
no
sí.
Ho és, no ho és.
En fi, es van casar a la casa que té Austin i va haver-hi...
Marro.
No, Marro, no. Bueno, no sé.
També, no?
També, també.
I la Camila Alves aquesta, que és doctorada en físiques, professora universitària...
Crec que era cambrera, la va conèixer. Bueno, no passa millor. Res. Mm-hmm. No sé, no recordo massa, eh? Ho hauria de buscar, però és molt guapa.
No, 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 no.
Què dius ara?
Molt guapa.
No sospitava, eh?
La cosa és que hi havien convidats gent coneguda, popular de Hollywood, com Reese Witherspoon, Kenny Chesney i Woody Harrelson. En fi, i com era propi de la cerimònia, els seus nens, la Levi i Vida, que es diuen així, van portar els anells. Que bonic.
Ens n'alegrem.
Bé, Aram, no sé si t'aniràs cap a Austràlia, però estàs de sort, perquè no sé si encara, clar, ja estarà venut. És que fan una subhasta molt interessant. Qui hagi vist aquella sèrie Terra Nova...
Vaya fiasco, vaya trunyo.
Sí, sí, les poques persones que hem vist...
Jo, el pilot només.
El pilot Terra Nova. Podran gaudir, si volen, d'un d'aquells cotxes estranys que han tonejat de la sèrie, perquè no saben què fer-ne.
Si
i, els han posat a la venda. Estan subestant tot el que han fet servir a la sèrie, per cert.
Els dinosaures aquells dibuixats tan malament.
Que hi havia l'Steven Spielberg darrere d'aquesta sèrie, Terra Nova.
Sí, però la pròxima vegada potser que es posi davant en lloc de darrere.
Sí.
I ara, si així...
Allà si l'atropella el Land Cruiser.
Spielberg jo crec que se'n va enterar de d'oïdes que estava produint allò.
Per a qui li interessi, els vehicles són Land Cruisers i Range Rovers modificats de principis dels 80 i dels 90. Per exemple, podeu tenir un Range Rover de $2,400 per $2,400, és el preu de sortida.
El preu està bé.
I un Toyota Land Cruiser per $6,000.
Però no pots passar l'ITV amb allò.
No, clar.
I per portar-los fins aquí, això?
No, a més és que els cotxes tenen com un cartell, allà un avís que diu atenció, ha estat modificat per Movie World Studios per la... per una show de televisió popular.
Això li dona caché en el cotxe?
Que no és per rodar-lo, no és per usar-lo
no
a la carretera.
No pot ser servir per conduir?
No, ha de passar una inspecció, com diu en Jacint, que no sé com ho sap, perquè
però
no té ni carnet.
Però si te'l portes aquí, ningú s'entera.
Ah, no, val. Home, ningú que s'entera, però el cotxe és estrany, En fi.
No, per començar, potser el teu volant a l'altre costat.
No, a Austràlia,
sí,
val, posi així.
Ser.
Però si van amb pedals...
No van com els pica pedra?
Sí,
el troncomòbil.
Jim Carrey, si voleu també la seva casa l'ha posat a la venda, la seva casa.
Regalo, només pensar que allà ha viscut aquell individu ja.
Saps què és el que volem?
Sí.
Estem esperant.
Tranquils, perquè sabeu què passa? Que un cop digui aquesta notícia, després ja no em feu ni cas.
A mi em preocupa que no ens doni temps llavors.
Ara bé, darrere d'aquesta, ja va.
Però ràpid, Jim Carrey és meva casa, està molt bé.
Després ve Lindsay Lohan.
Tot de cop, ens vols matar.
L'infart.
En fi, que Jim Carrey ha posat a la venda la seva casa de Malibú, possiblement s'ha cansat de la platja, $13 milions. La següent, bueno, si la voleu podeu contactar amb Janel Friedman.
Vale, sí, va.
Erin Andrews, qui és Erin Andrews? Segurament no la coneixereu, però quan... Vinga, va, a votar. Aneu a la pàgina de TMZ.
Sí, la conec.
TMZ.com.
Sí.
Erin Andrews. Heu de votar si els seus pits són de veritat o són falsos.
I això
però
la
els
pàgina...
ensenya?
Si bueno, no els toco...
Va en biquini.
Com vols que us aviguem?
Això és trampa.
Home, porta un biquini bastant ajustadet,
O porta dos xapes de cervesa?
L'esteu buscant?
Sí.
Estic però a la pàgina web i ara com has dit que es diu aquesta dona?
Erin...
Però això surt a la pàgina principal
Andrew.
O què? Espera, estem buscant, I
hem
de jutjar.
Home, si voleu, puc donar-vos tota l'adreça.
Mentrestant, bé...
No, és igual.
Erin Andrews és una presentadora, perquè ho he buscat, té un físic important, és una presentadora d'esports, és una reportera massissa dels Estats Units. És una tia estupenda, que fa molt bé la seva feina i ha sortit...
M'ha encantat.
Ha sortit en molts talk shows com a ella mateixa, no? Se la veu amb un biquini força... Bé, que deixa entreveure que allà hi ha molta cosa. La qüestió
què
és...
Què munta?
Què vols dir que munta? No munta res. Se l'ha vist amb un biquini a la platja. I dins la redacció de la revista TMZ, que ha donat aquesta foto en exclusiva, s'han preguntat si això podia ser veritat. Llavors han anat a buscar una foto de l'any 2009 d'un acte que hi va assistir ella i han vist que algú podia fallar. Però llavors, sí, com han vist moltes diferències, han preguntat... Diu,
però
preguntem,
si ja no hi ha misteri, si són diferents...
No, perquè jo no ho trobo, no ho tinc tan clar. Jo crec que porto un biquini bra.
Bueno, no sé, això aquí no surt, Marta?
Jo m'he buscat un vídeo aquí i aquí el vídeo veig pits.
Sí, ja, però jo busco la pàgina aquesta per votar i no m'ha surt.
Heu d'anar a www.tmz.com.
Espera un moment. A veure, ara farem com el d'Arbó.
tmz.com/.
Espera un moment, tmz.com/.
2012/.
Espera un moment, vas massa de pressa.
És que tu escrius molt a poc a poc.
Sí, sí, ja ho veig. 2012, bé, ja ho fa l'Aram i així ens...
No, jo estic mirant un vídeo de la dona aquesta.
06.
No, és que no us passen els mòbils aquests que sempre acabeu escrivint una lletra per una altra?
/12.
No, a veure, .com encara estic. /...
Següent notícia.
2012.
Ja farem un especial.
Sí, 2000.
/...
Quantes barres, sí?
06.
06.
/12.
Sí.
/... Erin, E-R-I-N...
Guió, sí.
Guió, normal.
Però ara hem de trobar el guió, eh? Això té... Sí?
Andrews, A-N-D.
Sí, aquí arribem.
R-E-W-S, guió, bup.
Hòstia, Marta.
Bup.
Bup com?
B-O-O-B, molt bé, Aram.
El gos en català, però amb dos...
amb dos os.
Guió, job.
Ai, Déu meu, treball? Tetes, sí, treball.
Sí,
guió. Un treball de tetes.
Job, què més?
Brest.
Bé, aquesta sí, ja ens la sabem. Brest.
Ja està, ja ho he trobat.
Guió, implants. Guió.
Ja, prou, ja, acabat. Vés a passeig.
Plàstic, guió, surgery.
Molt bé, apa, vinga.
Dos voltaretes enrere.
Escolta, que se'ns acaba el temps.
I si aneu aquí, podeu votar si són falses o són de
veritat. Què més, Marta?
Si apretes el next et sortiran més fotos d'aquesta dona.
Continua.
Doncs Lindsay Lohan resulta que ja l'ha tornat a liar. Aquesta noia li perilla la condicional. Fa pocs dies que va tenir un accident, va encastar el seu Porsche amb un camió. Ella va declarar a la policia de Santa Mònica. Aquí està el fet greu. Va mentir a la policia de Santa Mònica, va dir que no conduïa ella, sinó el seu assistent, en Gavin.
Sempre igual.
Sí, en Gavin, però va ser prou llest i va dir que ell no conduïa, que conduïa l'estrella de cinema. I
ara qui et creus?
Ara hi ha exacte, una paraula.
A l'assistent,
no,
tu diràs.
Creus el camioner, perquè el camioner diu que anava Lindsay Lohan a
mi, que em perdonin,
doncs així,
conduint.
Però la Erin Andrews aquesta...
Erin Andrew?
No sé, les tetes, però té un cul escarós. Jo això no ho toco ni que em paguin.
Perquè tu només te mires coses en fotos.
No, però per saber si són operades o no, s'hauria de veure sense biquini.
Clar, la caiguda, si la caiguda, no veus la caiguda... No.
La caiguda és important.
Home, el biquini és bastant curtet, jo crec que...
No, home, però el biquini aguanta.
Sí.
Jo crec que s'ha fet alguna cosa, eh?
No podem...
No podem jutjar.
No tenim prou
dades.
Però tetes
de iaia, eh?
Però això és com un examen de selectivitat, no te donen tota la informació per resoldre el problema. És el
mateix. Això, i una pregunta sobre Calderón de la Barca, és el mateix.
Home, és el mateix. No, és molt millor.
No, que ara estudiem Viviana Vallvé.
Ei, va.
En sèrio.
Bueno.
Acabem, Marta?
Sí, només que estem aquí, que ella ha mentit la policia, ara veurem si perilla la seva condicional.
Que no. Que fa un parell de treballets amb la mà i la boca i la deixa en llibertat.
Molt bé. Si voleu distreure-us també, sí, Blake Lively.
Sí.
Li han fet un...
Que li han fet?
Un vídeo. Li han fet un vídeo mentre li feien una sessió de fotos per la Mary Claire, però està molt bé.
Per favor.
Està molt bé el vídeo, eh?
Sí, segur.
I parla dels nois, els seus xicots, i per suposat d'en Ryan Reynolds.
El que vulgui.
Sí.
I res, només...
I la gran pel·lícula que va fer de Green Lantern.
Que ja volen fer un remake.
Sí,
però... Bueno, el reboot.
Tan bona era que...
I només dir-vos que la protagonista de la darrera pel·lícula de Blancaneu, Charlize Theron, s'ha rapat el cap.
Ah, sí, perquè està fent Mad Max. Mm-hmm.
Sí, perquè fa Mac... Que comença el mes que ve a l'Àfrica, a rodar-se a l'Àfrica.
I va. Què, Jacint?
A la seva terra.
Mad Max, Charlize Theron, és... Per favor.
Avui un dia ho fa tot. Vinga, anem al box office.
El que més dona als Estats Units, el box office.
Comencem a la posició número 5, Los Vengadores 6 setmanes amb 572 milions.
Toma!
Uah! A la 4, Men in Black 3, 3 setmanes en 135. A la 3, Blancaneu i la llegenda del caçador, 2 setmanes amb 98. A la 2, Prometheus, entrada la setmana amb 51. I a la posició número 1, Madagascar 3, Europe's Most Wanted, entrada la setmana amb 60 milions. Party hard, it's like it's Mardi Gras, 'cause that's what life is for. And we don't party hardly, we just party hard. And not because we bored. Increïble però cert, Alex, Marty, Melman, Gloria, els Pingüins, Capità, Recluta, Kowalski, Rico i el rei Julian han superat a Ridley Scott amb la prequèlia d'Alien Prometheus. Comencem per Madagascar 3, que situa els protagonistes en un circ ambulant de gira per Europa. Obté una nota mitjana de 6,2 sobre 10 amb un 58% de valoracions positives dels crítics i un 84% del públic. El The Wall Street Journal diu: Madagascar 3 és tot moviment exuberant, personatges adorables i magnífics colors. Alegra els ulls, però no el cor. El Variety: és l'estrany cas d'una pel·lícula d'animació que ha millorat de manera conscient des dels seus avorrits orígens. I l'Arizona Republic diu: és una tonteria i és mandrosa, però altre cop és força divertida. I ara anem per Prometheus, un bon repartiment format per Naomi Rapace, aquesta... a mi no m'agrada aquesta actriu, Michael Fassbender i Charlize Theron, entre d'altres. La història gira al voltant d'un grup de científics que emprenen un viatge espacial en un planeta remot on els límits de la física i la ment seran posats a prova. El motiu de la missió és que els humans creuen que allí trobaran la resposta a l'origen de la vida a la Terra. Obtén una nota mitjana de 7,4 sobre 10 amb un 73% de valoracions positives dels crítics i un 75% del públic. No està malament. El Todd McCarthy diu: un retorn visualment impressionant a la ciència-ficció. No es convertirà en una referència en el gènere com Alien o Blade Runner, malgrat tenir la mateixa serietat i ambició, però ofereix suficient espectacle visual, acció tensa i monstres enganxosos i esmunyadissos. L'Empire diu: acusant manca de suspens, personatges fluixos i un guió molt pobre, els impressionants efectes visuals, la bogeria viscosa i Fassbender no poden evitar que Prometheus es percebi com l'aparenta pobra d'Alien. I el Roger Ebert acaba i diu: Prometheus és una magnífica pel·lícula de ciència-ficció, un punt més intrigant perquè eleva qüestions sobre l'origen de la vida humana i no té les respostes.
El dia que Roger Ebert digui d'una pel·lícula que és dolenta, vol dir que serà la pitjor hecatombe de la història del cinema.
Sí, se'n caga amb algunes, aviam, algunes perquè, sempre, per qüestions personals, no per res.
Però en el fons sempre salva alguna cosa. O sigui, el dia que digui, no, és home, que aquí no se salva res, serà...
És la feina del crític, ara.
Ser tolerant. És tolerant.
Però és que en sèrio, algú volia una nova entrega d'Alien que no és Alien i que ens venen la vida... Però en sèrio, qui va ser qui va donar llum verda a això?
Bé, jo la vull veure, jo la vull veure.
Però si saps que sortiràs cabrejat, i ho saps, perquè aquesta pel·li, si ets fan d'Alien, sortiràs cabrejat.
No ho sé. La veurem, s'ha de veure, no, Jacint. No. Paciència. Anem pels 40 minuts.
Sèries en obert als 40 minuts.
Recordeu Mark Cherry, que després del final de Mujeres Desesperadas tenia una sèrie que era Devious Maids, que era aquesta història de quatre assistents de la llar llatines. Bé, el cas és que ABC és una de les sèries que de cara als Outfronts van veure que no la va comprar, que no havia un capítol pilot, però no n'ha fet res. A més, l'Eva Longoria era productora executiva, aquestes assistentes treballaven per famílies riques de Beverly Hills, semblava tot una mica Mujeres Desesperadas, però ara hi ha un canal que està negociant en aconseguir els drets d'aquesta sèrie, que és el canal Lifetime. Recordem que Lifetime necessita una sèrie per fer companyia a The Client List de Jennifer Love Hewitt, i ha pensat que Devious Maids seria una bona opció,
la sèrie adequada,
sí, de cara a la segona temporada de Client List, que tinguem Devious Maids. Anem per una altra, no directament d'Anatomia de Grey, sinó parlem de Sin Cita Prèvia, que és el seu spin-off, que és d'aquelles sèries que es van arrossegant a la programació, igual que CSI. De fet, la crisi està afectant a la sèrie i ja hi ha rumors que potser la propera temporada serà l'última, que serà una mitja temporada. Bé, el cas és que un dels actors, Tim Daly, que interpretava el personatge de Pete, no estarà a la propera temporada perquè en causes de la crisi l'han acomiadat i han decidit que passi la resta dels seus dies a la presó, que era com acabava última temporada de la sèrie. Per altra banda, la principal protagonista, Kate Walsh, ha manifestat que ja està una mica cansada de la sèrie i vol plegar. Dius, bé, t'han fet un spin-off per tu i ara el vols deixar.
Home, quantes temporades porta la sèrie? Hi ha 4 o així, no?
5, que la propera seria la 6ena, i fins i tot, si ella decideix que no vol continuar la sèrie s'acaba, podria ser que fins i tot tornés altra vegada a Anatomia de Grey. Anem per una altra sèrie. True Blood, que ha estrenat la 5ena temporada aquesta setmana, ho ha fet superant els 5 milions d'espectador, i a més es va fer una altra repetició abans de la mitjanit, total que la xifra total és de 6,3 milions, és la sèrie més vista de l'HBO, duplicant l'audiència de Juego de Tronos.
Això és una cosa que em fascina.
Noi, així és la vida. Què et diré? De totes maneres, hem de dir que True Blood, la quarta temporada, és una bogeria. La sèrie va començar a ser una cosa, la quarta temporada n'ha derivat una altra, és a dir, no hi ha personatge de la sèrie que no sigui alguna cosa. És ja un divertimento en plan de anem a fer-ho perquè ens ve de gust, encara que sigui una tonteria. Recordem que aquesta 5ena temporada serà l'última en què l'Alan Ball serà el showrunner, i sembla ser que la sèrie renovarà de cara a una 6ena temporada perquè un dels actors, el Todd Love, que és el que fa el personatge de Terry Belfort, ha avançat que de cara a la 6ena temporada que l'Anna Paquin estigui embarassada, que no, això no afectarà, que tampoc es reflectirà aquest embaràs a la sèrie. Per tant, ja tothom dona per fet que hi haurà 6ena temporada de la sèrie. Recordem que competia aquest capítol de True Blood amb l'últim capítol de la 5ena temporada de Mad Men, que es va emetre aquest diumenge també per AMC, en 2,7 milions d'espectadors, un dels capítols més vistos, em sembla que el més vist, de Mad Men. I anem pels còmics.
La teranyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les urbes de Lobezno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. On the rooftop, thinking it's about to pour.
Trying to get out that storm. Doncs vinga, anem, comencem.
Comencem. Fa 15 dies comentàvem una boda homosexual, un casament homosexual a Marvel. Doncs ara els de DC no han volgut ser menys i també han tret un dels seus personatges de l'armari.
Tu t'adones que DC va sempre rebufo del que fa Marvel?
Perdona, però en aquest cas no, perquè ho del New 52 sèries, ho d'agafar i fotre un zero a per tot arreu i tornar a començar de zero, això ho fa DC, això sí. Marvel té una mica més de respecte,
sí,
en general,
no,
per la continuïtat.
No farà mai, o sigui, DC es copia l'UBA de Marvel, Marvel,
però Marvel ha contraatacat aquest reinici de totes les sèries de DC amb el seu propi crossover, ara també l'Avengers versus Patrulla X.
I tant.
Però bueno, ja en parlarem. Doncs bé, sí, com anava dient, els de DC han decidit també treure un personatge de l'armari i estem parlant de Green Lantern, però no Hal Jordan.
Si no, Ryan Reynolds, si explicaria que la relació de la pel·lícula amb Black Lively no acabava d'encaixar.
No, estem parlant d'Alan Scott, que és el Green Lantern de la Golden Age, o sigui, el Green Lantern original, el que anava vestit amb una capa i un antifaç.
Ara saps que només t'entén el 0,3% de l'audiència, no, ara mateix.
Vale, diguem que és el Green Lantern dels principis, de molt dels principis. Doncs aquest personatge, que és una mena d'alternatiu, doncs ha decidit que el trauran de l'armari així, pixant-se en
però,
tota la continuïtat.
O sigui, que ha sigut per marketing. Oh, traurem un de les... Aquest que ningú se'n recorda...
Clar. El que haurien d'haver tret del Green Lantern oficial, aquest hauria sortit de l'armari.
Espera-te, perquè és que porto més notícies de Green Lantern que cada cop són una mica més sorprenents. Que és que tindrem un nou Green Lantern, un nou Green Lantern terrícola, que ja tenim les primeres imatges i surt amb el rostre cobert per un passamuntanyes i porta un tatuatge que suggereix que és d'origen musulmà, però és que a més porta una pistola. O sigui, a veure, ets en Green Lantern, tens l'anillo del poder amb el que pots fer el que et dongui la gana, l'arma més poderosa de la galàxia, per què portes una pistola? No ho entenem. No ho entenem, però en tot cas hem vist imatges i sí, realment fa pinta que el nou Green Lantern serà musulmà, i deu ser que ser musulmà va lligat amb portar una pistola.
Realment DC ho està fent tan malament en còmics com en cinema que...
En tot cas, això ho veurem a partir del setembre, perquè al setembre tenim l'aniversari d'aquest reboot de les 52 sèries que van començar ara, aviat farà un any. Com passa el temps, eh? Doncs aquest primer mes de setembre, aquest primer aniversari, el celebraran fent un número 0 de totes les col·leccions, explicant una mica, el previ de totes les sèries.
Tu saps com Marvel va celebrar el primer aniversari d'Heroes Reborn?
Tancant-les.
Tancant totes les sèries. Així hauria d'haver fet. Però això és dels anys 90. Aquesta gent no prenen, no saben que s'han equivocat.
Això sí que s'ho haurien pogut copiar. I a més han anunciat que cancel·laran 4 sèries i n'obriran unes altres 4, perquè han dit que volen tenir sempre 52 sèries al quiosc.
Ni que n'hi hagin 3 de bones i 49 merdes, no?
Sí, perquè les que van baixes de vendes, doncs les cancel·len i després en posen de noves. Algunes coses sobre aquest setembre que us encantaran. Primer, que en Guillem Marc, que és el dibuixant de Catwoman, ha fet un dibuix per a la portada del Catwoman número 0 que té l'internet revolucionat. Bé, almenys l'internet que es preocupa per les portades de Catwoman, que tampoc és una gran cosa. Però és d'aquestes il·lustracions on el personatge, amb una, exemple, bueno, amb una demostració de poders contorsionístics increïbles, feia al mateix temps el cul, el pit i la cara. De manera que estan, bueno, s'estan enfotent de que si la Catwoman no té espina, que si li han trencat la columna vertebral. Però és una pose d'aquestes que ensenya sense fer massa cas a l'anatomia real.
Molt bé.
Les noves sèries de DC Comics, a veure. Primer de tot, cancelen. A veure, ens cancelen grans sèries com Voodoo. No hi ha un no per Voodoo. És que precisament aquests DC van decidir incorporar totes les sèries Wildstorm dins del seu univers i les estan tancant totes, perquè tanquen Voodoo, tanquen Resurrection Man, que no tinc ni idea de què, sí, m'agrada. Tanquen el Capitán Atom, que només va tenir el seu moment de glòria quan estava dins de la Liga de la Justícia d'Europa i se'n fotien, bàsicament. I tanquen també la Liga de la Justícia Internacional. I en el seu lloc arriben 4 grans sèries.
A veure.
El Fantasma Desconocido.
Aram, estàs rient. No tens credibilitat.
No, l'Aram s'està descollonant ell sol de tot això.
És que trauran El Fantasma
L'has ajudat tu, Jacint? L'has ajudat tu?
Un moment, no. que això és molt bo.
És que tot això que diu l'Aram sembla conya. Però és veritat, és això veritat. És el més greu.
Això a partir de setembre als Estats Units. El Fantasma Desconocido en guions del mateix Dan Didio, que és
Com?
El capitoste màxim de DC, ha decidit que era el moment adequat perquè ell es posés...
Això em recorda quan Bill Gemas, aquell infecte tio que estava a Marvel, es va pensar que era millor guionista
que Peter David. I van iniciar aquella competició a veure qui faria més, qui tindria més vendes. Doncs això, Dan Didio sí que es posarà a guionitzar coses. Un altre que es dirà Talon, no tinc ni idea. Sword of Sorcery, és un algú estil Conan, suposem. I Team Seven, que també era una sèrie de l'univers Wildstorm, però ara hi barrejaran personatges de l'univers DC tradicional. La veritat és que bé, a partir del setembre tindrem una mini revolució, totes les sèries amb el número 0, intentant explicar una mica un previ de com eren les seves vides abans de tenir poders.
I continuaran després amb
i després continuaran amb el 13, sí. No, després recuperaran la numeració original, original de fa un any. Original de fa un any, clar, és així. I parlant de personatges, ara que deixem un moment de DC i parlem un moment de Marvel, que és que el Lagarto torna a la sèrie de Spider-Man.
Home,
que feia molt de temps que el teníem desaparegut.
No sé, casualitat.
Ningú sap per què, al igual té alguna cosa a veure que surti a la nova pel·lícula d'Espira.
No,
mira que no s'ha promocionat, eh?
No,
sap.
Doncs es veu que en Dan Slott, que és el guionista de Spider-Man, ens ensenyarà que la tomba d'en Billy Connors, perquè estava mort el personatge,
el nen, en Billy.
En Billy, sí. És veritat. Doncs la tomba ha estat profanada.
Qui ho hauria sigut?
Qui ho hauria sigut? Haurà sigut el doctor Kurt Connors?
O que s'han convertit en llagardatge el nen també i...
Exacte.
Ai, calla.
I així, ràpidament, deixem comentar les xifres de vendes d'aquests últims temps. Tenim que a veure, aquí en aquests moments el número 1 tenim Avengers contra X-Men.
Normal.
El segon número és Avengers contra X-Men número 3. O sigui, els dos números més venguts d'aquest mes són dos números consecutius d'Avengers versus X-Men, perquè allà la fan quinzenal. En tercera posició Batman, i a partir d'aquí em predomina Batman i DC. O sigui, a veure, el mes de maig Marvel ha aconseguit col·locar 3 sèries en el top 10 i les altres 7 són de DC.
Però que deuen haver vengut més aquests dos o tres números que tots els altres junts.
Perquè els feu una idea...
El tema és que si mires les vendes totals, Marvel continua venint més que
però
DC.
També si publiques més, saps? O sigui, clar, això és una cosa relativa.
La quota de mercat, el tant per cent, és superior al de Marvel.
El de Marvel en aquests moments és... Marvel representa el 35,32% del mercat en diners i DC el 32,73%. O sigui, sí, però molt poquet, eh? I aleshores, les dues sèries més importants que ha tret Marvel, doncs han vengut 350.000 entre totes dues, 675.000 cada una, i en tercera posició el Batman, 135.000. És important, però la cosa no està, està en tau a tau.
I Bruguera?
Hem d'acabar el programa. Jacint, ens reveiem la setmana que ve. Tu, Marta, també.
Molt bé.
Ara fins aquí 15 dies.
Fins aquí 15 dies.
Jo mateix, l'Ignasi Herba, també m'acomiado fins a la propera setmana i us deixem a la banda sonora de Moonrise Kingdom, la cançó de Hank Williams, Cowliga. So she could never answer yes or no. He always wore his Sunday feathers and held a Tommy Hall. The maiden wore her beads and braids and hoped someday he'd talk to Elijah. Too stubborn to ever show a sign, because his heart was made of knotty pine. Poor old Elijah, he never got a kiss. Poor old Elijah, he don't know what he missed. Is he